xarxes socials.
Clar, això és una manera d'aturar-ho en una part. Però bé, no és solucionar el problema de tot, però és una gran passa el fet de prohibir les xarxes als més joves. Després, no sé si és el millor dia, però de 10 a 11 parlarem de Carnaval, parlarem de la rua de dissabte, que de moment l'alcaldessa ha dit que el dissabte no s'espera doncs unes ventades tan importants. Llavors, doncs, de moment es manté el Carnaval, s'avaluarà durant els propers dies, així que nosaltres no podem fer més que intentar pensar que hi haurà carnestoltes, que hi haurà rua, i que doncs totes aquestes entitats que porten setmanes, mesos preparant-ho puguin sortir, així que durant una hora la dedicarem a parlar amb elles. Després, a les 11, recuperarem una entrevista del nostre company Luis Rodríguez Alonso sobre Eurovisió, que tot just aquesta nit hi ha activitat eurovisiva. Recordem, Espanya no participa aquest any, però Televisió Espanyola, que és qui envia participants, no participa, però Eurovisió segueix endavant, així que serà una entrevista que també podreu escoltar a la tarda al Connectats. A 11:45, a Tinta Blau, un lloc per la paraula, ens visiten des de l'entitat juntament amb el Teatre Cadis per parlar d'aquests 50 anys, d'aquest llibre que s'ha fet pels 50 anys amb l'Àngel Roldán, que és el vicepresident del Teatre Cadis. Juntament doncs amb Tinta Blava ens explicaran què hi ha al darrere d'aquest llibre i què podrem trobar-hi dins, perquè és un totxo, és un bon llibre.
Sí, sí. Que, home, 50 anys.
50 anys.
Imagina't.
Hi ha diverses entitats que estan fent 50 anys aquest any, i em sorprèn que les entitats... és molt positiu que arribin tants anys, perquè és difícil, és difícil.
És difícil, és difícil.
Després, a les 12, tindrem l'entrevista esportiva de la setmana amb el Nil Llop, que segueix en marxa, no sé si ara mateix, Jocs Olímpics o Jocs d'hivern.
Jocs d'hivern Olímpics.
Clar, són Jocs Olímpics d'hivern, que és en el que participa ell.
Exacte, perquè dissabte competeix. Jo ahir vaig estar veient unes curses, però en aquest cas eren de 1.000 metres, i ell ho farà en 500. I és molt interessant, eh?
És interessant i complicat.
Complicadíssim. Imagina't que per un minut, potser, clar, t'hi has passat 4 anys.
És molt fort, eh?
Entrenant.
I que agafes una mica una corba malament un tal i la cagues.
Ahir van passar coses que...
I la cagues.
Avançaments, emprenyaments, tot.
No, o
interessant,
a vegades,
aquest esport.
Quan caus et lesiones fortament.
No, és que no sé ni com ho fan, perquè estan allà a una velocitat de 60 km per hora.
És fort.
Increïble.
És fort. Després, acabem amb les veus de la Neus, sí que en tenim aquesta setmana, Fira de Formació Professional, que la Neus s'hi va passar per veure una miqueta.
Sí,
doncs,
molt interessant.
Què farà la gent amb la seva vida? Que al final és una pregunta que ens fem al llarg de tota la vida, així que des de petit
però
ja...
Però aquí també, aquí.
Sí, importantíssim. I això seria tot. També molt intentarem bé veure si Protecció Civil al llarg del matí ens actualitza, ja sigui a Planeta Prat o als serveis informatius, una mica la situació actual de la ciutat, perquè ara arriben, ja explicava l'alcaldessa, els moments més decisius del dia i una mica més tensos, eh?
Doncs sí, de fet, a nivell general hem de dir que a Catalunya doncs aquest temporal ha provocat ja 5 ferits i un de greu, per tant, és important fer cas
a aquesta alerta. També ara a Rodalies anunciaven que l'R2 Sud, que estava tallada fins Ferrer, tornava a la normalitat.
Sí, estava tallada entre Vilanova i Cunit, i per tant, mira, celebrem
ja
que reprengui, però compte a l'hora de moure-us avui. Marc, gràcies.
Fins ara.
Fins ara.
Trying not to drown, and on the surface I held it. un total de 7.883 alumnes d'infantil, primària i secundària del Prat han tornat a les aules en una jornada marcada per la il·lusió dels inicis i els retrobaments.
La nit del Prat s'ha tenyit de violeta aquest dissabte amb una marxa silenciosa contra les violències masclistes.
El que volem és que el centre de recuperació d'animals marins del CRAM ja ha atès 44 tortugues, dues aus protegides, una vintena de no protegides, així com l'assistència a tres dofins.
Música, cultura, esports, entreteniment, tot això i molt més aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
El reafter de los domingos se llama Ben's Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Ben's Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual, la música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Ben's Tour con JM Salinas. JM Salinas. JM Salinas.
La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de la FM.
Planeta Prat.
Sobre de les 9 del matí, comencem el nostre espai dedicat a la seguretat ciutadana, que avui passa, evidentment, per aquesta alerta Bencat i per la recomanació essencial de quedar-nos a casa si no és imprescindible sortir. De fet, avui teníem previst la visita dels Mossos d'Esquadra de la ciutat i és per això que començarem fent una mica de recomanacions amb tot el que està passant al municipi, i no només al municipi, perquè està en alerta tota Catalunya. Tot plegat en parlem amb el Víctor Corbatón i la Maribel Arco des de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat de Mossos d'Esquadra del Prat. Què tal? Benvinguts.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Primer de tot, això, recuperar quina és la situació actual del Prat, també com és la coordinació del cos de Mossos d'Esquadra amb aquest tipus d'alertes que ens estem acostumant, malauradament, a tenir episodis molt complicats, arrelats també amb aquesta emergència climàtica. Cada cop l'avís a la població es fa amb més celeritat, no? Però com és la coordinació amb Mossos quan hi ha un pla activat d'emergència com és el Bencat?
Nosaltres ja des del dia d'ahir ja comencem a rebre avisos per tal de fer prevenció en totes aquestes zones on possiblement hi hagi més situacions de risc, no? A partir d'aquesta alerta mirem quins són les situacions on poden haver més risc i a partir d'aquí comencem a treballar per intentar que no hi hagi aquest risc, no? Molt acertada la decisió de la Generalitat de suspendre les classes, d'evitar desplaçaments innecessaris, perquè, bueno, com hem vist, no, i imatges que teniu vosaltres posades aquí a la vostra pàgina web, pues, hi ha situacions de risc, no? Hi havia un arbre que justament ha caigut a una zona a l'entrada de la porta d'un institut.
Sí, crida molt l'atenció això, sí. I les hores que han estat, no? Just abans de que comencessin les classes i clar, són imatges que impacten molt, mm-hmm. i és superencertada la decisió, perquè perquè, bueno, pues si hi ha nens per aquí, pues haguéssim estat lamentant situacions bastant greus.
Clar, és veritat que com a ciutadans és unes setmanes complicades, eh? Hem tingut aquestes afectacions a la mobilitat, hem tingut manifestacions a la pagesia, hem tingut vaga de mestres, per tant era un dia que s'acumulava, no? I potser aquesta decisió ahir no s'entenia tant, però aquesta nit ja hem entès perfectament, no? que aquesta decisió era essencial per poder salvar el màxim possible i salvaguardar totes aquestes persones que es mouen a primeres hores del matí, sobretot aquests infants, no? Recordem que el 3CAT, per exemple, informa ara mateix de 5 ferits a tota Catalunya i un de greu també a un municipi molt proper com és a Sant Boi, i per tant, doncs és una recomanació que potser de primeres ens costa d'entendre, però que estem veient que era molt necessària. A nivell de seguretat ciutadana, quina seria la recomanació principal també per la població del Prat, encara fins que aquesta alerta es mantingui?
Bàsicament les recomanacions que ha donat la Generalitat, no? No fer cap desplaçament que sigui necessari, mantenir-se a casa, evitar pues, els toldos que estiguin tancats, totes les coses que pugui sortir volant, pues, que estiguin ben fixes, i evitar qualsevol desplaçament que sigui necessari.
El dia d'avui, com funciona el cos de Mossos? Perquè no sé si us coordineu molt amb bombers, en quins serveis, per exemple, sí que es requereix potser un cos policial, en quins altres és millor doncs, aquesta atenció per part de bombers?
Val, al final tot ve per 112, no? El 112 ens requereix tant a Mossos com a bombers. Nosaltres anem, fem la primera ullada, mirem si cal aquesta presència de bombers, perquè ells només vagin a les situacions on calguin, perquè en aquests dies tenen molta feina. Nosaltres fem aquesta primera valoració, i si veiem que cal la presència de bombers perquè la situació és més complicada, doncs activem a bombers.
Mm-hmm. Han caigut bastants arbres, segons ens han informat aquesta nit, però tenim coneixement tres arbres que han caigut i han fet danys a vehicles.
Aquí al Prat, no?
Sí, ara justament quan venien cap aquí ens ha arribat una trucada que al Mar Blau hi havia hagut un altre arbre que havia fet danys a vehicle. Per sort, només estem parlant de danys a vehicles i no a danys a cap persona com en poblacions d'aquí a prop.
Doncs hem volgut fer un repàs de quina és la situació actual. Encara doncs, s'espera que aquest vent sigui fort fins al migdia, i per tant doncs, s'ha de mantenir també aquesta precaució. Anem amb d'altres temes, perquè volíem parlar d'altres temes d'actualitat. Aquesta setmana passada a les tertúlies n'hem parlat molt de la prohibició de cara a que els menors puguin accedir, els menors de 16 anys, a les xarxes socials. És un anunci que va fer el president del govern doncs, fa un parell de setmanes, que encara no s'ha formalitzat, però que ja obre doncs, el debat a nivell de societat. Aquí ho hem fet, ho hem abordat doncs, des d'aquest perfil, i volíem també posar doncs una mica de context a nivell de policia, a nivell de Mossos, sobretot amb aquest contacte més directe amb les escoles, amb els instituts. Quins són els delictes que us trobeu amb aquests joves que ja estan immersos en les xarxes socials?
Nosaltres des de l'Oficina de Relacions amb la Comunitat tenim via directa a les escoles, amb els directors i caps d'estudis, i també fem xerrades de prevenció. Són molt orientades als joves i bueno, cal també una pedagogia als pares. No? També això seria el més important. Sí que és veritat que aquí ens costa una mica arribar, perquè sí que als nens és una mica obligatori el que ens escoltin i estiguin a les xerrades i escoltin els nostres consells de seguretat, però sí que és veritat que a les famílies ens hi costa molt arribar, perquè fem crides i fem reunions i els pares no hi venen.
Sí, bueno, de fet, poseu des de Mossos poder fer xerrades amb famílies i us trobeu que
bueno,
no hi ha...
Per exemple, la setmana passada, no, el mes passat, van organitzar una xerrada, no direm l'institut, i realment va venir una mare només.
Clar, és un tema que ara mateix és el gran tema però, com a societat i és el repte que tenim actual i clar, de futur.
I al final els pares que venen a la xerrada són els pares que estan conscienciats.
Clar.
No, i hi ha dades que són molt clares, no? El 98% dels menors tenen accés a internet. Un de cada tres menors fa un ús de més de 5 hores al dia. El 62,5% de nanos de 12 a 17 anys tenen accés a o accedeixen a pornografia. L'edat d'inici en el consum de continguts sexuals estem parlant dels 12 anys. Són dades que criden molt l'atenció i que s'ha de fer alguna cosa. Clar, aquí tenim el debat de com fer-ho, perquè, clar, aquí estem en un debat entre la privacitat de la persona i la seguretat dels menors. Però hi ha dades que no es poden obviar i que són molt necessàries fer alguna cosa. I per què? Perquè després nosaltres ens trobem, quan has parlat de quins delictes, doncs sí, ens trobem de tot tipus de delictes. Usurpació d'estats civils, menors que fan passar per altres menors per... es creen perfils de companys o companyes o es creen perfils falsos per contactar amb altres persones, assetjament a través de les xarxes socials, grup de WhatsApp de classe que utilitzen per fer stickers, memes, per riure sí, d'altres companys. Estem parlant també de temes de sexting,
difusió d'imatges sexuals,
sexting, de difusió de contingut sexual. Estem parlant també de menors que contacten amb adults. Estem parlant de menors amb un consum d'internet o de xarxes socials disparat de sense control, addiccions als telèfons mòbils. Bueno, pues estem parlant de molt tipus de delictes que es poden passar a través de les xarxes socials, amenaces, bueno, molt tipus.
És imparable, sí. I a més d'això, enfermetats de tipus mental cap als nens, no? Perquè, i a més nosaltres ho veiem a les xerrades, sí, els nens adormen a la classe.
Manca d'atenció.
Els nens, clar, això nosaltres ho veiem i estem una hora a la classe, suposo que és una cosa que els professors ho pateixen molt, és que clar, sí, adormen si ara... els nens, si estan fins a les 3 de la matinada amb el mòbil, no tenen cap tipus de control, doncs després aquests nens no rendeixen a classe.
Per què penseu que amb aquestes dades que ha compartit el Víctor, a nivell de societat, a les tertúlies que hem parlat, de veritat que no hi ha una postura clara? També es parla de si s'ha de fer això mitjançant la prohibició o es podria regular d'alguna altra manera, però clar, sí que hi ha altres coses que els hi prohibim als menors, des de la conducció de vehicles, clar, no? Clar. Fins al consum de tabac, d'alcohol. Clar, si aquests delictes realment traiem la pantalla, que és el mitjà per on es donen, i ho posem a la vida real, estaríem reclamant més mesures, no? Per protegir aquesta infància, que al final sembla que no parlem d'infància quan estem parlant d'això.
Clar, i serà molt complicat, no? Serà molt complicat, però sí que és veritat que això dona una mica una eina o un argument als pares.
Clar.
Perquè al final som una generació que també, com a pares també, que això no ho teníem abans. O sigui, fins a quin punt podem prohibir, podem dir, pues hem de tenir una sèrie de normes també que els pares puguin no sé, aplicar, no, als nens i saber que ho poden fer i que
clar,
poden mirar el món.
De com se saltaran aquesta limitació.
Clar.
Però és veritat que de totes les lleis hi ha una part de gent que se la salta, no? I és veritat, clar, que per exemple el consum d'alcohol, doncs potser hi ha alguna persona major d'edat que fa la compra, o de tabac, d'igual manera, no? Però clar, validar que com a societat aquests menors puguin accedir sense cap tipus de control i pensar només en quina serà la manera com faran alçar aquesta llei també no té gaire sentit, no? Perquè si no, no faríem cap llei.
Sí, sí, està clar, no? I a més és complicat, no? Perquè aquests menors que ja tenen un ús habitual, com li treus això? No. I és molt complicat. Però s'ha de fer alguna cosa, igual que al final els menors també fan botellón
i
consumeixen, però
no els hi podem validar, no, que això sigui així.
Exacte, igual que el tabac feia anys pues estava bé o es veia diferent que es fumés dintre de casa, dintre del cotxe, i ara això ens posem les mans al cap, pues passa el mateix amb els telèfons mòbils. coses que, bueno, pues que no sabíem. Ara cada cop tenim més informació, cada cop sabem més que poden tenir problemes neurològics els menors, pues, hem de fer alguna cosa, no hem d'esperar a veure les conseqüències.
Clar, l'altre dia m'explicava una amiga que, clar, és que com podem evitar això, no? Una nena molt petita, de 7 anys, que li havia dit que amb una amiga havien vist pornografia al mòbil. Clar, al final els pares els hi deixen pensant que miraran un joc o uns dibuixos i els nens poden accedir, perquè tenen el mòbil del pare i igual estan al costat dels pares i els pares no saben el que estan veient.
A més, que no és que ho vagin a buscar, moltes vegades aquest primer contacte els va a buscar amb ells mitjançant un joc, mitjançant un anunci, no? I aquí, doncs, evidentment, la curiositat que tots hem tingut és així, no? És un accés i una finestra oberta a tot un món.
No. Clar, la curiositat abans pues, era trobar una revista, no?
Clar.
Una revista,
un, però, un clar, llibre si del cos a la biblioteca.
Però
clar,
és que ara és tot tan visual i...
Bueno, és que en 7 anys no podem donar accés a certs continguts.
És que no sé, jo penso que no som psicòlegs, però pot ser bastant traumàtic, no? I tot
aquí hi ha una altra part dels adults que estan pensant que s'hauran d'identificar. I que tampoc aquí hi ha molta gent que vol identificar-se amb el seu recorregut a les xarxes. Clar, aquí també hi ha una altra part de delictes que no només es produeixen en menors, sinó que estan donant-se a les xarxes, que es barreja amb aquesta part de dir és odi o és hate, no? Que es banalitza una mica i que es fa des de perfils que precisament no tenen les seves dades clares, no? I que juguen amb aquest anonimat. Aquí no sé si està una mica al quid de la qüestió, no?
Està molt obert això, amb què ens identificarem? Amb el DNI, el tema protecció de dades, com juga aquí, quin paper juga aquí, amb un reconeixement biomètric, no? Clar, és que
amb una
és
fotografia, es parla d'una fotografia comparada amb un DNI.
La privacitat d'aquí de les persones és bastant complex, és un tema que s'haurà de...
S'haurà de mirar bé, però bueno, al final el que vol el govern és implicar totes les parts, companyies telefòniques, buscadors, fabricants de dispositius, bueno, pues a veure si entre tots podem fer protegir els nostres menors, que és si l'objectiu és aquest, totes les mesures que es prenguin són bones. També hem de recordar als pares que ells són responsables legalment dels seus fills, i si els seus fills fan un delicte a través dels mòbils, ells hauran de pagar també les conseqüències, perquè ells són responsables. Llavors aquest fet d'entregar un mòbil també té una responsabilitat pels pares i han de fer una cura, una vigilància d'aquest dispositiu. Han d'accedir al contingut que estan fent, al contingut que veuen els seus fills. Han d'accedir al seu telèfon per saber què està passant en el seu telèfon. Si hi ha menors que estan amenaçant, si hi ha, ja no només com a víctimes, sinó també com a autors.
Clar.
I hem de conscienciar els pares que tenen aquesta responsabilitat i que han de vigilar els seus fills.
No ens podem arribar a imaginar, no, a aquests grups, les coses que s'arriben a dir. Quina seria la recomanació, doncs, entre que això es regula i no? Si tenim un fill adolescent a casa i estem veient, doncs, això que passen moltes hores amb el mòbil, si ens estem plantejant o ens ho està demanant, que a partir dels 12 anys acostumen a tenir dispositiu i volem intentar que això no arribi,
control,
com ho podem
control
fer?
Control parental, o sigui, això és bàsic. És bàsic i no passa res mirar tant el mòbil als fills. No
control
passa
parental
res.
Tant en aplicació com físicament.
També,
Sí, clar. Aquí moltes vegades moltes persones diuen, però com me'n ficaré a la intimitat del meu fill? Pues és necessari, igual que si tu
totalment
entres a la seva habitació i has de rebuscar un calaix, ho fas, pues igual passa en el mòbil.
Això també s'ha de fer, de mirar una mica què té a l'habitació.
Home, jo tinc fills adolescents i ho faria,
sí,
clar, és que no passa res, que tenim...
Clar, això com a adolescent agrada molt mal, perquè tu dius, amagues tot el que puguis...
Sí, però tenim una responsabilitat, vull dir, si hem de pagar una multa, doncs l'hem de fer, si tenim una responsabilitat envers els fills, doncs ho hem de fer, doncs si hem de mirar, perquè creiem que hi ha coses que poden estar en perill, pues haurem de fer, és que tenim com molta por, o tenen les pares molta por i no passa res, al final els estem protegint també.
Clar, ara els límits són més laxes i és veritat que la intimitat de, dels adolescents es té més en...
Es posa més en valor
que en la meva època, no? Que...
Està bé, però al final podem evitar situacions perilloses per ells també. O sigui, que no
clar, el tema del mòbil tampoc no és llegir el teu diari, no? Com era en la nostra època, que tu posaves allà el que t'havia passat el dia, de qui estaves enamorat, sinó que és una finestra realment a d'altres persones i per tant... és una qüestió també de poder preservar la seva innocència, no? Fins a un punt.
Bueno, està clar, però si ja els adolescents saben que els seus pares agafaran el telèfon, el que no vulguis que ho sàpiguen els pares no ho deixis per escrit.
Uh-huh. I no ho faràs, no? Segurament. Clar. És una barrera, no? Uh-huh. Una manera de limitar ni que sigui a... temporalment el que puguin fer. El tema del PIN parental, de poder tenir aquest seguiment amb el telèfon, amb els dispositius, és fàcil de programar amb el dispositiu dels pares?
El control parental,
el control parental
sí, és molt fàcil. Sí, és molt fàcil. Hi ha moltes aplicacions. Sí.
Clar, perquè, per exemple, també es pot posar la tele, es pot fer servir a diferents dispositius, no?
Sí. Controlar les aplicacions que baixen, mirar les fotos... les converses, les hores, és superimportant les hores, jo crec que aquí és fonamental que els nens a les 12 de la nit no estiguin mirant el mòbil, o sigui, el mòbil s'ha de finalitzar, no sé, això ja cadascú, no? Però a les 9 potser, de les 10 de la nit, o sigui...
hauria de dormir fora d'habitació, no?
Exactament, exactament, totalment. Clar, que la gent l'utilitza de despertador, però no hauria de ser
al final no només hi ha aquests controls parentals, els buscadors tenen també opcions de controls parentals, els dispositius tenen opcions de control parental, hi ha moltes opcions per, els videojocs tenen opcions per regular també i tenir un control. Tot es pot controlar perquè al final, mica en mica, totes les aplicacions o els dispositius s'han anat posant mesures de seguretat. I si tu, des del buscador, des del dispositiu, des dels videojocs, des de les aplicacions de control parental, fas un control, segur un 99% el teu fill estarà més tranquil o més segur,
més protegit, i al final les aplicacions també s'ha de donar l'ok, no? Els pares han de donar l'ok per baixar l'aplicació, per tant estem veient què és el que volen instal·lar al mòbil, si és adequat el contingut, si no ho és.
Clar. Sobretot perquè aquestes grans empreses han jugat molt, no? a enganxar amb aquest algoritme, que passin les màximes hores possibles, els videojocs també, que fins i tot hagin de comprar, com hem vist en alguns casos, no? Amb aquestes capses sorpresa, amb aquests complements per completar el videojoc, i per tant, entre que això es regula i no, i que aquestes empreses hagin de regular també els seus algoritmes i les maneres de funcionar, com a pares hi ha una responsabilitat, no? que s'ha d'assumir.
Quan fem les xerrades preguntem als nens quantes hores feu de mòbil, esteu al mòbil, i són 4 o 5 hores.
Els professors es posen les mans al cap perquè ells no tenen no parlen habitualment, però quan anem és un espai per parlar d'aquestes coses i es posen les mans al cap quan comencen a parlar de quantes hores utilitzen el mòbil i de quin contingut accedeixen i quines aplicacions utilitzen. Quan comencem a parlar d'aquestes coses, els professors es posen les mans al cap.
I els pares també ho haurien de fer. Doncs avui hem volgut parlar d'aquest tema, que és d'actualitat, que esperem que entri en vigor properament aquesta regulació i almenys que serveixi, no, a nivell de societat, per fer una mica un canvi i començar a protegir la nostra infància. Gràcies per acompanyar-nos avui, que
vagi
molt bé.
Gràcies a vosaltres i molt de compte.
Sí. Molt bon dia.
Bon dia.
Notícies en xarxa. Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Seguim pendents de l'evolució del vent. De moment, les ratxes més destacades s'estan registrant al Montseny amb 167 km per hora, també al Ripollès amb 114, al Port de Barcelona amb 105 i finalment a Mataró amb 104.